Doncs mira, per exemple, què sé jo, no? Manà, un grup com Manà.
Ostres, Manà.
Que l'havíem sentit molt, no?
Manà.
I ell que, i jo...
Que ell, el fan era ell? O
no, no, el fan sóc jo. El fan sobretot sóc jo, no? Però, bueno, quan anàvem, doncs, d'excursió, hi havia un desplaçament amb cotxe de mitja hora, tres quarts, doncs ens agradava escoltar. I, és clar, immediatament t'aboca el seu record, no?
Us heu permès, per tant, de parlar-ne molt a casa?
O, n'hem parlat.
O va requerir d'un temps en què això, el silenci era l'única fórmula?
Hi ha hagut silencis, s'han de respectar, se n'ha parlat. És veritat que hi ha qui li costa més parlar-ho. No és bo comparar, perquè hi ha persones que, què sé jo, no? Agafen el ritme de la normalitat abans que altres, o dormen abans que altres, o senzillament no experimenten tan radicalment aquella absència, perquè cada relació és única. És a dir, no hi ha dues relacions paternofilials idèntiques. Potser ens està escoltant algun pare que també ha perdut el seu fill, no? O una mare, no? I dius que jo no puc passar pàgina. Bé, jo ho entenc, no? I, malauradament, entenc que ha de ser un sofriment enorme, però és que cada relació és única, no? Perquè cada persona és única, no? Jo vaig sentir una mare que va dir... Em diuen que passi pàgina, però és que en el meu llibre no hi ha més pàgines. Clar, això és molt gros.
Quina frase.
Perquè llavors ets com un mort en vida, no? I, bé, doncs tens 40 anys, no se sap quan ens en viuràs, però què vol dir que el teu llibre s'ha acabat, no? En canvi, un autor com Kircher diu la mort d'un ésser estimat és un impuls a viure, perquè te n'adones com de fràgil és el fet d'estar viu, com en un moment pots deixar de ser-hi, i llavors agraeixes molt cada moment que hi ets, aquesta conversa que estem tenint, aquesta posta de sol, aquesta albada, aquest dinar que tinc amb algú. És a dir, tornes molt més valuós de cada dia i de cada moment, perquè saps... com de fràgil és. És a dir, el que el meu fill aquell dia no imaginava ni jo és que seria l'últim i que no hi hauria més dies, ni més excursions, ni més projectes, no? I llavors te n'adones, dius, caram, tu, això va en sèrio, això va en sèrio.
Està reproduint Francesc Torralba ara mateix un discurs que s'assembla moltíssim al que van tenir amb Maria Belón i amb Eduardo Strauch, no? Aquesta idea de que després de tornar dels Andes, Eduardo Strauch o Maria Belón, després de tornar del tsunami de Tailàndia, han agraït els successos que van viure allà perquè els van permetre entendre de què va això.
Per això jo crec que hem de ser capaços de fer aprenentatges d'aquestes experiències difícils. Ara n'estem vivint una, molt dura, la més dura que he viscut mai. Certament la mort d'un fill, no? Però hi ha fracassos, hi ha malalties, hi ha trencaments, hi ha desamors. I molt sovint el que fem és mirar una altra banda i no fer aprenentatges d'això, no? I quan un fa un aprenentatge d'això, diu, he de viure d'una altra manera.
Mm.
És a dir, el temps és valuós i et tornes molt més selectiu. Dius, això diré que sí, però això diré que no. És a dir, vius cada dia donant-li molt més valor, no diré com si fos l'últim, però no dius a tot que sí, perquè saps que no hi ha un temps indefinit. Ara imagina la hipòtesi que al néixer et diguessin, escolti, vostè té una longevitat indefinida. Et podries permetre el luxe de malbaratar-lo amb foteses, perquè com que demà ja ho faré perquè no hi ha límit, però quan saps que hi ha límit, i que aquest límit és seriós, i no hi ha reversibilitat, dius, compte tu, no puc malbaratar el temps amb nicieses, no? Perquè això va seriós, no? És una poesia de Gil de Viedma que diu, a propòsit de la mort del seu pare, me di cuenta que la vida iba en serio.
El fet que tu fossis present en aquell moment, Francesc, i fossis l'única persona que estava present, a tu et genera un sentiment en aquell moment i ara d'indignació, o fins i tot de gestió de la culpa. Això que deies ara, si jo hagués pogut triar, que això no es tria, no?
Clar.
Però... tens aquest dubte com de dir per què ell anava per aquell tros de la muntanya i jo no, o per què ell va fer aquest moviment o un altre que va acabar costant-li la vida, no? Passes per aquesta fase?
Passes per una fase d'estupefacció, de consternació, de desolació. Et quedes assegut allà sobre una soca entre el cel i l'abisme, esperant que vingui un bomber que ha penjat d'un cable que et ve a rescatar, i fins que no ve et pots estar una hora i mitja cridant al teu fill que no respon, potser 100 metres o 90 metres més avall, i passes un moment d'una enorme, diguem-ne, perplexitat, no? Més que indignació o més que ira, el que tens allà és una sensació de dir com em pot estar passant això? Si fa dues hores estàvem menjant un entrepà fantàstic de formatge cabralés a Bulnes, no? Com em pot estar passant això? I sobretot la incertesa de què li estava passant amb ell.
No? Tu no sabies.
No ho sabia. Clar. No ho sabia i no havia escoltat tampoc cap crit, no? Per tant, no sabia què se n'havia fet. De cop desapareix amb un tombant d'una muntanya i es produeix aquesta situació de que em quedo sol i que intento anar-lo a buscar.
Vas intentar baixar.
Baixant, però és que allò era molt vertical, hi havia molta arbreda, moltíssima malesa, no? I a més molta verticalitat. Em vaig esgarrinxar molt i dic, aquí no puc baixar. Em vaig quedar colgat d'una espècie de soca entre el cel, diguem-ne, i l'abisme baix. I afortunadament davant hi passaven persones caminant, perquè era una espècie de ruta molt coneguda, que és la ruta d'Alcares, i em van veure, i els vaig veure, i allà vaig demanar ajut. És a dir, jo vaig sortir d'allà gràcies als altres. Te n'adones també que nosaltres, sense els altres, no ens en sortim, eh? Jo encara estaria allà, eh? Si algú no hagués anat al poble, hagués trucat a emergències, i al cap d'una hora i mitja, gairebé dues, hagués vingut a treure un helicòpter, encara seria allà, perquè no tenia forma, per mi mateix, de sortir. Te n'adones fins a quin punt depens dels altres, no? I això et fa ser molt agraït, també. I a més, d'altres desconeguts. Allà no hi havia ni amics, ni parents, ni professors, ni familiars. Per tant, realment estava a mercè de la bona voluntat d'altres, que si haguessin practicat la indiferència, jo em quedo allà, també.
Francesc, o sigui, tu vas córrer el risc intentant baixar?
Vaig intentar baixar, buscar-los
tu?
No.
Perquè estaves, dius que no podies
no podia tirar amunt ja, no podia tirar amunt, perquè era molt vertical i avall era un esvoranc molt fort, no? Llavors me'n vaig quedar allà, dic, ara sí que no em moc més perquè això és arriscat. I veia els de davant i és quan vaig donar l'alerta, no? Però en cap moment jo personalment vaig tenir la sensació de perill, no?
Teniu la impressió que en aquests 6 mesos heu aconseguit acomiadar-vos correctament i amb totes les... Perquè aquesta és una altra cosa que també en parlaves al llibre. El comiat. És importantíssim.
No? Molt important. El ritual és molt important. De fet, clar, jo no em vaig poder acomiadar el meu fill, perquè va ser una mort sobtada i una mort que no ve precedida per una consciència, no? Tu quan tens un pare que està en una UCI, que encara és conscient, i ell també sap que se'n va, costa molt, eh? Però et vol dir algunes paraules, escolta, o de gratitud, o tu li vols agrair, o fins i tot algunes feines que et demana, escolta, t'has de posar d'acord amb aquell, hauríeu de resoldre aquest tema, no? Però aquí no va haver-hi comiat, no?
Llavors que... Si tu vas saber, perdona, que finalment el teu fill era mort perquè el van trobar, imagino,
el van trobar al cap d'unes hores i, fixa't, va arribar amb un helicòpter al cos dins d'una bossa penjat al costat de l'helicòpter.
Si tu el vas veure.
Jo estava al poble veient com arribava aquell helicòpter, no?
I tu ja sabies en aquell moment que...
En aquell moment ho vaig veure, ningú em va informar, però no calia ja que m'informessin. Era l'helicòpter i un cos penjat dins d'una bossa que només podia ser el del meu fill, no? Per tant, jo en aquell moment sí que vaig tenir l'impacte. Els bombers es van portar molt bé, també hi havia la Guàrdia Civil, em van abraçar, em volien acompanyar cap a casa amb el cotxe. Vaig dir, no, jo crec que puc tornar.
I aquí estava sol, a més, entenc, sol. No hi havia la família,
no,
tampoc.
No, aquí estava sol i vaig tornar durant una hora fins al poble, eh? Amb el meu cotxe sol i amb tota la roba del meu fill allà al costat, fins que vaig arribar al poble i ja tot el poble estava informat, consternat, com pots imaginar, no? Però he d'agrair, la generositat i la voluntat d'ajudar-me i d'acompanyar-me, no? Llavors, no va haver-hi necessitat de que algú m'informés. Va ser visualment molt clar, és a dir, no hi havia dubte, no? Llavors, no hi va haver-hi comiat amb ell, clar. Però sí que hi ha hagut ritual i això ens ha ajudat molt. És a dir, la comunitat compta. Compta les paraules, compta el ritual, compten els símbols, compta la fe. Això no ho podem amagar, és a dir, la fe en que hi haurà un retrobament d'una altra forma en un àmbit que no podem descriure, això és un motiu d'esperança, no? Moltes persones no la tenen, i ho entenc, no? Però per mi és un antídot, fins i tot diria, la desesperació,
Francesc, tu t'has permès, també en família, però tu personalment, els últims 6 mesos, alguna cosa que s'aproximi a ser feliç, a somriure,
sí,
a riure...
Sí. I a més ho hem de fer. El que passa és això, a vegades, que és interessant, en els llibres de dol apareix, no?, que quan rius o ho passes bé, doncs fins i tot pots sentir culpable. Dius, però com pot ser que jo estigui rient? I en canvi el que hem de fer és riure, també. El que hem de fer és mirar de viure, no?, i de gaudir dels moments. Hi ha la tendència, i és una tentació, a sucumbir a la melanconia, al derrotisme, el meu llibre ja no té més pàgines, és una tentació, i pots caure, no? Però jo crec que hem d'agafar altra, no? Adonar-te'n de la feblesa i de la fragilitat que té el viure per viure amb més intensitat el temps que tenim per davant, que ningú sap. Jo no sé si per davant tinc 10, 15, 30 anys o un mes. És que no ho sabem. És una incertesa, no? Per tant, mira d'aprofitar allò del carpe diem, però no desesperadament, sinó fruint-lo cada moment que tens.
Francesc, i ara, per anar acabant, per una qüestió que tinc la impressió que, a més, cada cop que els últims temps hem parlat d'aquesta qüestió, ha sortit. Quan parlem del tabú, també parlem del tabú de l'entorn.
Sí.
Tu has tingut la percepció també que el teu entorn no sabia com gestionar aquesta qüestió?
Tant.
Com parlar-te?
Oi tant.
Com preguntar-te?
Oi tant.
I llavors la meva pregunta és, què és el que diries a la gent que té algú de l'entorn, no? Que sap que al Francesc li ha passat això? No el truco perquè és que no sé ni com afrontar aquesta qüestió.
Mira, ho hem d'entendre i hem de ser generosos amb això, no? L'entorn fa el que pot. Hi ha qui s'amaga, hi ha qui t'abraça i no diu res, hi ha qui t'envia un email perquè el rostre a rostre no l'aguanta, hi ha qui prefereix rostre a rostre perquè l'email li sembla fred, no? Hi ha qui et fa una poesia, hi ha qui et fa un discurs religiós, hi ha qui et dona consells perquè ell o ell ha viscut una experiència semblant. Hi ha qui et diu que siguis fort perquè estàs envoltat de dones. Dius, per l'amor de Déu, no? La gent fa el que pot, no? I hi ha qui t'evita. Qui et veu venir per un passadís i veus que accelera, no? Hi ha qui no diu res, però després xiu-xiueja a l'altre. Aquest és el que se li ha mort un fill, no?
Això és un estigma.
Sí. I el que no vols és fer pena. Això és molt, molt interessant, no? No vols fer llàstima, però de fet en fas, però no vols fer llàstima, perquè fer llàstima no ens agrada, no? Volem ser reconeguts, volem ser admirats, però fer llàstima no ens agrada, no? I llavors, esclar, això és el que vols evitar, però la gent no sap què dir-te, no? Llavors ho has d'entendre, perquè tu et passaria el mateix.
Tu ara et dirigiries diferent a una persona que ha passat per situacions similars com la teva?
Doncs sí, probablement sí. És a dir, d'entrada em puc posar més a la seva pell i això fa que empatitzis. Després evitaria algunes frases que són molt tòpiques, típiques, estereotipades i que no diuen res.
Com per exemple?
I que no diuen res de res, no? De dir, escolta, ànim, endavant. Bé, ja està bé que et diguin això, però escolti, sap el que m'ha passat, no? Això és molt gros, no? La gent diu el que pot. En canvi, sí que val la pena escoltar, sí que val la pena utilitzar recursos no verbals, com he dit, sí que val la pena mostrar aquesta proximitat amb el sentiment i la vivència de l'altre, i si un té creences, doncs també l'ajuda, prego per tu.
Francesc, jo crec que la lliçó que has donat aquest matí, i sé que n'has donat moltíssimes al llarg dels teus anys de professor en l'àrea de la teologia, en l'àrea de la filosofia, són molt, molt importants, la d'aquest matí, de veritat és que és d'aquelles que costen d'oblidar. Per tant, t'ho agraeixo moltíssim, moltíssim. Crec que hi ha una pila de gent que és probable que avui... Mira, em van dir fa no gaire una frase que crec que em va agradar moltíssim, que és que la ràdio sempre se sap d'on es fa, però no se sap mai on arriba, no? I que troba el camí. Per tant, és probable que aquestes paraules d'avui del Francesc Torralba, explicant un fet tan dur com la mort d'un fill ara fa escassament 6 mesos, un tema que d'aquell, no directament n'ha parlat, però sí de la mort, de les conseqüències, trobaran el camí per arribar a les persones adequades en el moment adequat. I això és una cosa que em conforta, la veritat.
Doncs jo t'agraeixo que m'hagis ofert aquest espai, perquè també és terapèutic, també és alliberador, i també ens ajuda a anar posant nom als sentiments que tenim, ens ajuda això, a seguir endavant i a mirar de fruir de cada moment que tenim i no quedar atrapats per la tragèdia d'un esdeveniment que ens ha pogut colpir com aquest.
És un risc, això?
És un risc, és un risc. Ho he vist amb moltes persones. O evadir-se. I, per tant, caure en mecanismes d'evasió que van des de la droga, el vi, o fins i tot el treball, diguem-ne, esbojarrat, com tal d'evitar el pensament i com tal d'assumir això, no? I això són sortides per la tangent, jo les puc entendre, però no crec que és l'aprenentatge que hàgim de fer, no? El procés d'acceptació és llarg, assumir-ho és difícil, mai se supera, hem de trobar el verb bo, jo crec que no se supera, però es pot assumir, i finalment es pot acceptar, i es pot arribar a acceptar amb serenitat, però és un procés llarg.
Tornareu a la muntanya?
I tant. Segur, vaja, jo ja he tornat al Pirineu, al Montseny i a Montserrat, que eren llocs on amb ell havia anat, i que certament se't mou el cor, i bategues quan hi ets, i fins i tot et cau una llàgrima, no? Però naturalment que hi tornarem, i cada cop que torno a un lloc on ell hi era, aboco el seu record, no? I el tinc present, i tots els que són amb mi també el tenim present, no?
Francesc, ha estat un privilegi, de veritat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, de veritat.
Gràcies.
I amb aquesta conversa hem arribat a un quart d'una del migdia. Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador també ens acompanya. Bon dia, Quim.
Bon dia.
El govern espanyol critica el no del Partit Popular a l'amnistia després que s'hagi sabut que van obrir la porta a indultar Carles Puigdemont.
Sí, els ministres espanyols han sortit amb tromba a criticar aquest gir de guió del Partit Popular. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, acusa els populars de fer teatre amb el seu posicionament contrari a l'amnistia, quan després per la porta del darrere no descartaven un indult condicionat als independentistes. En una piulada a Twitter diu que saben de sobres que no hi va haver terrorisme i que per això estudiaven els indults. Per tot plegat, els exigeix que demanin perdó. També el titular de Transport, Òscar Puente, també ha dit que tenia clar que el temps els acabaria donant la raó. Finalment, la portaveu del govern i ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha acusat els populars de moure sempre en la mentida i ha dit que després de tants atacs i retrets la veritat ha sortit a la llum. Una reacció, la del govern espanyol, que arriba després de les informacions que us explicàvem aquest matí i que ha pogut saber RAC1 de primera mà. I és que els d'Alberto Núñez Feijóo es plantejarien aquesta opció de l'indult si els exiliats complissin fil per randa una llista de requisits que, val a dir, no són massa probables a dia d'avui. Per exemple, en aquest hipotètic índol es demanaria a Puigdemont i a la resta de polítics a l'estranger que es penedissin del referèndum de l'1 d'octubre i que s'entreguessin en primer lloc a la justícia. Més coses. En un cap de setmana marcat per les festes de Carnestoltes, les fortes ratxes de vent que bufen a les comarques del centre i sud de Barcelona han obligat a cancel·lar la rua infantil de Castelldefels, al Baix Llobregat. L'Ajuntament del municipi explica que ha pres la decisió per garantir la seguretat de tots els participants. A més, el vent també seguirà bufant amb força a les comarques de Tarragona i a Ponent. Amb el pas de les hores anirà afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot. A la resta del país hi farà sol en general, però també hi haurà alguns ruixats de neu a la cara nord del Pirineu i temperatures màximes semblants o una mica més altes que les d'ahir. Al Pròxim Orient, Benjamin Netanyahu reafirma la intenció d'Israel d'atacar Rafah, tot i les advertències de la comunitat internacional. El primer ministre israelià serà entrevistat avui a la cadena americana ABC, però aquest matí ja s'ha publicat un avançament de la conversa. Netanyahu insisteix que tiraran endavant l'operació militar a Rafah, però no detalla quan es farà. I davant les crítiques dels últims dies, tant de l'ONU com de la Unió Europea, per les conseqüències humanitàries d'una acció militar en una zona on s'hi refugien més d'un milió de persones, Netanyahu assegura que els oferiran un pas segur.
Ho farem. Eliminarem els batallons terroristes de Hamas que hi ha a Rafah, que és l'últim bastió de Hamas, i tant que ho farem. Però estic d'acord amb els nord-americans. Hem de proporcionar un pas segur a la població civil perquè puguin marxar. Ara bé, els que diuen que en cap cas hem d'entrar a Rafah estan dient bàsicament: perdeu la guerra.
Ara bé, quan el periodista li pregunta exactament com i per on evacuaran la gent, Netanyahu es limita a dir que ho estan estudiant. En les últimes 24 hores han mort 40 persones i una desena més han quedat ferides en un bombardeig israelià en una zona residencial precisament de Rafah. I un últim apunt, perquè un conductor ha mort i 4 persones més han quedat ferides en un accident de 2 cotxes a l'N340 a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El conductor tenia 30 anys i entre els ferits n'hi ha un de greu. A tots els han traslladat fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La policia ha rebut l'avís aquesta mitjanit i encara estan investigant les causes del xoc. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos, 5 dotacions dels bombers i també 6 ambulàncies. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres.
Esports, el Barça acaba de fer pública la convocatòria del tècnic Xavi Hernández pel partit d'aquesta nit contra el Granada. Les novetats són Ter Stegen i Rafinha, que tornen després de lesió, i també són Casador, Cotxen, Cubarsí, Pau, Víctor, Marc Guiu i Héctor Ford del filial. I avui 8 baixes, Oriol Romeu, Gavi, Marcos Alonso, Ferran Torres, Sergi Roberto, Joao Félix i Valde, que estan lesionats, i Vitor Roque per sanció. El Granada viatja cap a Barcelona amb la novetat de Lucas Boyer, que torna també després de lesió. L'Olympiacos grec ha fitxat el tècnic basc José Luis Mendilibar. Nou rècord femení a la mitja marató de Barcelona, Gemma Montero.
Jocelyn Jepkosgei, la keniana favorita per aquesta mitja marató de Barcelona, ha aconseguit la victòria amb 1 hora, 4 minuts i 27 segons i ha batut el rècord 10 segons per sota de la marca del 2023. En homes no s'ha rebaixat el temps, però el guanyador ha estat Kivi Botkandi, també favorit, amb 59 minuts i 20 segons. Una jornada molt ventosa, encara arriben ara molts corredors populars, 28.000 inscrits en la que és la segona mitja marató més popular d'Europa.
Als Mundials de Natació de Doha, Mario Mollà s'ha classificat per les semifinals dels 50 metres papallona i per la final dels relleus 4x100 lliures, fent equip amb Luis Domínguez, Sergio De Celis i César Castro. I la sueca Anne Sven Larsson ha guanyat l'eslàlom de Soldeu de la Copa del Món d'Esquí Alpí.
Dotze i vint minuts. Mira, ja tenim per aquí el mossèn. Hola, mossèn.
Bon dia.
Bon dia. Està cansat o què?
No, bueno, estic cansat ja de tota aquesta xusmeta del cine, d'anar a mirar pel·lícules amb el rellotge.
Hem parlat massa de pel·lícules.
Bueno, ahir me'n vaig anar a dormir amb Jordi Basté a les 6 i mitja del matí, eh?
Però què dius?
Home, què vols dir amb Jordi Basté?
Home, jo estava esperant que pugés Jordi Basté a entregar l'Ondas a Juan Antonio Bayona.
L'Ondas no, Goya.
Luis Vicenç, i després que sortís Pere Miró, La Casa Azul, Jack Bauer... Quart de sis, allà?
No, es fa tard, eh?
Home, va sortir aquells que també l'has entrevistat tu, els que fan dibuixos, que també li han donat
el premi.
El Berger, home, el Berger.
Aquell que va amb uns dacs i uns plàstics de cosa.
No, és veritat.
Otra vez el de los dibujos a coger otro premio. Sis premis en el de los dibujos.
No, el Berger, home, per favor. 12 i 21 minuts. Bé, està bé, per això, mossèn?
Ah, sí, molt bé, estic content.
Ha vist quines viandes ens han portat?
Jo no vull dir res, però avui...
Uns cors de Sant Valentí.
M'he menjat un, sense mans.
És que sabia que l'havia provat, segur.
L'ha xuclat com si... Saps l'estratègia aquella del flam?
Vull dir que això ho saben els amics que em coneixen personalment. Jo de quan en quan em fan una petició als amics que sóc capaç de menjar-me dos o tres flams, sense mans, sense cullera. I després els expulso... Grossos. D'ou o de vainilla, que són més fines, i després els expulso pel nas.
Ah, va, home, va.
Sí, fins aquí.
Per favor.
Bé, ho podeu veure al meu OnlyFans?
No, 12 i 21 minuts. Que sàpiga, mossèn, que ara de seguida començarem l'apel·lat, però que diumenge de la setmana que ve el Via Lliure no es farà des d'aquí, es farà des de Valls. I efectivament ens anem cap a Valls, cap a conèixer el Museu Casteller de Catalunya, sentir de prop les emocions castelleres. Ens hi acompanyarà una pila de persones que viuen en primera línia la vida de les colles, a vegades també amb certes tensions, ja us ho explicarem, perquè a Valls, per exemple, és una qüestió... identitària.
Sí.
Si ets de la vella o ets de les joves és molt complicat. I què passa si hi ha en una mateixa família d'uns o dels altres? Bé, a part dels castells, parlem dels calçots, òbviament, que ara ja ho tenim així en marxa. I també passarà, atenció, pel Via Lliure, un dels grups que més ho està petant del panorama musical català, que són aquests. Els Figaflaues, que precisament acaben de llançar el seu esperadíssim disc, que es diu La Calçotada. Sí. Amb ells farem una mica de calçots.
Molt bo.
I amb un estil radicalment diferent, però també de Valls, directament ens visita un altre cantant. La Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició del concurs Eufòria, que ha tret disc al carrer, que es diu d'una altra manera. En tot cas, amb la Mariona Escoda, amb els Figaflaues, parlant de calçots, parlant de castells, a partir de les 10 del matí, diumenge que ve, us esperem al Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port de Tarragona.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Da, da,
da, da. Via Lliure. Da, 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 da. Amb Xavi Bundó. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad type, make you more.
coses que passen més al cap de setmana.
Bravo!
Ole!
Ole!
Bravo, Jaica!
Que gran! El
per quina mescla, veritat, són dos temes,
sí, sí,
fusionats.
Ei, el millor tècnic de sol de l'estat espanyol.
No, no,
sí, sí. No, 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 ho dic jo.
No, no, sí, sí. Sí, no,
sí, sí, no, no.
Sí, sí, no, no.
Xavi, vols que ens traiem els jerseis i
no.
ens paguem?
Què vols,
el jersei?
No, ara, tu portes jersei.
Ara parlarem, perquè avui dediquem l'embalat d'avui a gent que va sense samarreta.
Bueno, ara parlem de l'embalat, però mira, mira què hem tingut.
Home!
Sí. Home, que té... Obre-li el micro, clar.
Obre-li.
Què fas, aquesta veu? Això, això de què ve ara?
Tinc molins. Coses a les nits que no es poden...
Va, va, explica bé això. Explica bé això, perquè...
Perdona un moment,
Estic una
Carolera, hola,
Hola, què tal?
M'ha semblat lamentable aquesta entrada que acaba de fer Clara Molins.
Tinc coses
poc radiant, com si diguéssim, no?
No, poc radiant, no. O sigui, forçant aquí una veu, perquè, clar, avui sí va tenir concert ahir la Rombo i...
Què va ser ahir, Clara
Molins? Sí, vaig tocar les Resmatàs de Talonera, amb la Rombo, de Mujeres, amb els Blenders, també, i va ser una nit
meravellosa.
Però clar, ja m'he quedat com molt, molt cansada.
Se't veu molt, molt ferma, molt bruna, molt sencera.
Tu creus? Jo per dintre em veig tot el contrari, veus? Sí.
Per dintre et veus, tu?
Per dintre estàs mort.
Un ull cap a dintre.
Morta, morta, morta per dintre.
Sí, sí. Porta tot el matí desmuntada, eh?
Claro.
No li pots demanar res, però més amb un puntet...
Desfeta.
No, no. Ha arribat amb un puntet de supèrbia, sí o no, Carolera? Amb un puntet de... Jo hi vaig omplir Resmatàs i tu no.
Un puntet dels Javis.
Jo no m'ho vull omplir Resmatàs, eh? Una part petita de l'omplimenta.
Però, no, ha arribat en plan diva del rock.
Molt bé.
I això ja ho emmascarava tot, no? I tu li deies... Clara,
és que no, no, no contesta res.
No sé per què estic aquí, de fet.
Sí, sí, perquè clar, que té una altra carrera i una altra cosa.
Exacte. Doncs, clar, són carreres paral·leles, realment.
Sí, sí, sí.
Portes unes ulleres rares avui,
sí,
no?
Sí, hexagonals. Què més voleu comentar de la meva persona?
No, no volem comentar. No se pot comentar res. Hemos llenado las Resmatàs, jo no se puede dirigir a mi. No, una mica de respecte. Simplement que m'agrada molt. Són una mica del Barragán, eh?
No.
Senyor Barragán.
No s'entén res.
Les teves són de Mr. Potato.
Xinxelló. Correcte. Les
veus? Sí. Mossèn, posem-nos-hi o no? Perquè és que aquí volen les hòsties, mai millor dit.
Voleu veure un potato?
Però
no, no volem
veure. Jo puc quedar?
Vols quedar-te aquí?
Deixem quedar estar. Avui.
Blai Morell ha dit el nostre... Sí. No em sortirà el nom.
El nostre què?
No,
Escolanet.
Ah. Escolanet.
El nostre Escolanet habitual ha dit que es queda per la redacció.
Deixem descansar.
Perquè, pobre, clar, porta la nit sense dormir, els premis ioga...
Fins a quart de set
amb
Jordi Basté. Per cert, que
Jordi Basté, que hi pinta aquí?
No, bueno, Jordi Basté...
Sí, tens com la fixació...
No, el que he explicat abans, Jordi Basté ahir a Twitter,
activíssim,
demanant ja sortir ell a entregar el millor director, Juan Antonio Bayona, un lote de Torres Vicenç...
No, Bayona, que atrapa'l, que està a Los Angeles, ja s'ha anat aquesta matí.
És mentida. Sí.
El
que no. Juan Antonio Bayona ara mateix està dormint amb un plegatín que tenim aquí a la ràdio, no, no. Perquè demà a les 6 és bon dia a Catalunya, peu a terra. Juan Antonio, què nos tienes que dir? Gràcies.
12 i 21. T'imagines que apareix Bayona aquí? Bueno. Dos minuts
però...
per dos quarts d'hora del migdia.
No?
Què, posem les rombo?
Rombos.
Pómelo los rombos, chiquitín.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. La, la, la. L'embalat del dia lliure.
Passem per la taquilla que ens hi retratarà.
Visca l'embalat.
Que fugi la quinxalla que ha dintre la gent gran.
Visca Juan Antonio Bayona.
Visca l'embalat.
Mossèn Òscar Nin, bon dia.
Bon dia, Catalunya. Bon dia, els Javis. Què tal, esteu?
Som molt passats amb el tema.
La societat de la NIEP.
Supereu ja, els Javis, de veritat.
Escolta, abans de començar, posa'm una miqueta a Santa Maria del Mar, Jake. Jake, amiga. Abans de començar, tinc un missatge a tota Catalunya. Avui vull dedicar aquest programa que farem avui.
Però deixa de dedicar coses. Cada setmana li dedica algú.
Vull dedicar a tota...
No has vist mai un mossèn?
Jake, un moment.
de veritat, ara ho dic de veritat. Quan comença, quan comença una missa a dir, vull dedicar aquest ofici avui a la meva tieta
Conxita. Jo no sé a quines esglésies aneu, però jo a cada ofici que vaig els diumenges se dedica a coses.
És una cosa de veritat.
Per cert, deixa'm dir
que... com antes, allò de la ràdio, puc saludar? Ara, està sent així.
Ara aquí fora m'he trobat l'Òscar Bloch i el Compilló i Ramon,
sí,
que per cert m'han demanat cigarros, una moneda, sí, que tengo que ir a mi madre a veure què tengo para coger
altres,
el tren i tot allò.
Acaben, no?
I m'ha confirmat Òscar Bloch, que m'ho havia dit David Bloch, que el pare de David Bloch, un mite a la indústria discogràfica d'aquest país, escolta l'Embalat,
sí,
i li van tindre que dir l'altre dia que no sóc mossèn, de veritat. Gràcies, el pare dels Broc.
Però no ho diguis, això, perquè ets mossèn.
Bueno, soy laico.
Espiritual.
Correcte, guia espiritual. El pastor de tots nosaltres.
Una salutació al senyor Broc. I deixa'm dedicar el programa d'avui a la Pous.
La Pous.
La Pous. La Marta, que és una persona, és una dona que s'escolta cada diumenge des del principi de l'Embalat i que està fent campanya.
Ah, de què?
Això m'ho ha asseverat el company, que també des d'aquí, viejos roqueros nunca mueren, el Lou Martin, que estan enxegant
Martin,
una campanya.
No, Martin.
Per mi és Martin.
Martins.
Per mi és Martin.
Queda més americà. Més
però escolteu això. La Pous...
La Pous al Twitter.
Hasta... No. Ah. No, la Pous no. La... Perdó, m'he equivocat. La Pons.
Ah.
No la Pons. Ah. Ahí está, que no pase nada y tengo que ir a testificar. Eh? Sí, que van a entrar...
Ai,
no saps a qui li estàs dedicant.
No, que he apuntat malament. Calleu, cony!
Mossèn.
La Pons, sí, està recapitulant signatures per portar a l'Embalat i el Via Lliure als Ondes.
Sí, home, va.
Ho dic de debò. Vull dir que a aquest programa a la Pons, va, a la Marta, sí, i a totes les senyores que ens han cuidat tota la vida los viejos rockeros i que estem vius en aquest puto món de merda.
Però...
gràcies a aquestes senyores.
Parlem.
Per la Marta i per la gent que també va cuidar el seu dia, a Wayne Kramer i a tots els tarambanes delinqüents.
Avui va d'això, eh? Wayne Kramer.
Avui, amigues, ens hem reunit a la parròquia per retre homenatge al germà Wayne Kramer, traspassat fa uns dies. En Wayne va ser el guitarra dels MC5, Motor City 5, una banda de Detroit que el 69, el 69, no abans d'ahir ni amb Triquell, no, no, el 69 va posar la pedra fundacional del heavy, del punk i del rock, tal i com ens ha arribat fins als nostres dies. Wayne Kramer, guitarra, Fred Sonic Smith, marit de Patti Smith, Rob Tyner, cantant, Michael Davis, al baix, i en Dennis Thompson, no el jugador aquell de la penya, aquell que va fotre el tipus, no aquell, eh? No aquell, eh? Ells, conjuntament amb The Stooges, també de Detroit, encapçalats per la Iguana, l'Iggy Pop, sí, i els germans Ashton i el Mike Watt. Aquí, a Detroit, la Martorell d'Estats Units, sí, amics, la ciutat més important d'Amèrica pel que fa a la indústria de l'automòbil, van sorgir aquestes dues bandes que van canviar la història del rock.
MC5 i els Stooges.
Correcte, aquests dos, ara en parlarem. Mentre Dylan anava pels puestos amb la guitarreta i l'harmònica fent història, la música americana,
sense
i fent
faltar,
també una mica de peste.
No!
Una mica de dir, els monitors i els nens, què n'han fet d'aquest mono?
Ara dirà allò dels mentolats i tal.
No!
No, no, sense.
Dylan,
sense.
Dylan, això, no tengo pruebas, però no tengo dudas. De que, us en recordeu aquell pas transicional que hem recordat sempre al festival de folk de Newport, que Dylan va dir, pues ara voy a sacar la guitarra elèctrica i me cago en todos los hippies, eh? Pues també va ser gràcies a que Dylan va veure aquests bordegassos l'any 68 a Detroit, eh? Ser esclaus a una fàbrica de cotxes la resta de la seva vida i així ser un americà més amb dona, fills, casa i cotxe, o ser rebel. Ells es van rebel·lar contra la ciutat, contra el sistema, no només amb els seus instruments, ara en parlarem, també amb la seva actitud. Eren delinqüents, molts com Kramer van passar per la presó, drogadictes, camells i molt, molt, molt faltons contra les forces i cossos de seguretat. Al seu costat, Valtònic l'haguessin convidat a tocar totes les casernes de la Guàrdia Civil, talonejant a los Fresones Rebeldes. Per cert, i a col·lació, un dia d'aquests, dedicarem un especial pop-rock feixista a l'estat espanyol.
Però feixista.
Que moltes vegades, allò on veiem uns indis fent singa-singa amb les guitarres, els ukeleles i tal, hi ha un fortíssim sentiment nacional-socialista.
Què dius ara?
Ja parlarem, perquè un dia pentinarem a tots aquests de l'indi, que, oi, és que no, és que estoy pidiendo un taxi. No estás pidiendo un taxi.
No, prou.
Estás pidiendo que vuelva José Antonio.
Va.
Senyores, senyors, el primer grup de rock combatiu de la història. L'únic grup que ha sortit a la portada de la revista Rolling Stones sense tenir ni una maqueta gravada. A l'any 68, portada de la revista més important que hi havia a l'època de música. Germanes, germans, rebem a la casa del senyor els MC5. Lloat sia el rock and roll! Avui vinc engoriladíssim, amics.
No, he d'explicar a la gent que ha començat a donar voltaretes per la parròquia.
I després penso fer...
Com les tortugues... Saps les tortugues ninja, que hi ha una d'aquelles que quan balla fa allò cobabunga i comença a donar voltes a si mateixa? Ho ha fet el mossèn. Ha començat a fer breakdance per la parròquia.
Ara que m'està escoltant ma mare, un dia em van expulsar de casa, quan era molt jove.
De què?
Per cantar tan ràpid. Molts cops són les fabuloses tortugues. Molta estona, molt seguit, fins que ma mare em va dir...
Quin era el context? D'on et van fer fora de casa?
De casa. Home, tu imagina't d'un bordegàs, que per cert, jo, quan era petit, portava el mateix pentinat que el cantant dels MC5.
Ah, sí, home,
Sí, ma mare em portava el cabell afro, com el Michael Jackson de l'època, com el cantant dels MC5. Bé, amics, heu escoltat aquesta concepció del gospel. Atenció,
això
perquè...
Això és gospel
de l'any 69 portat al rock and roll. Per què? Perquè diuen germanes, germans, lloat sigui a Déu, però en comptes de dir lloat sigui a Déu, diu motherfuckers, que és impressionant. Amics, aquests riffs de guitarra durs que després agafarien tots els grups de heavy metal, això són les beceroles del heavy, del rock dur, del punk. Recordo un altre cop, estem parlant de l'any 68, amics. Què passava al 68 a Catalunya?
Que tot era una grisó tremenda,
Estava tot per asfaltar, Pues allà ja tenien el Sensify durant coses,
Bueno, ja ràpids. El Ricard Martín, per exemple, ja
gent molt engorilada.
Hi ha una pila de gent, l'Alu diu, comença el pogo, el passadís,
correcte.
Hi ha gent saltant.
Ara en parlarem perquè ells van ser els primers que jo he estat mirant coses i tal, no ho he pogut asseverar, però jo crec que el Sensify és una de les primeres imatges documentades que hi ha d'un concert que hi ha gent que es puja a l'escenari per llançar-se al públic. Estem parlant de l'any 68.
El públic.
Llançar-se al públic. És a dir, el públic puja... Això que hem vist a 40.000 concerts des del...
A menys fortuna, no?
Sí, però a més o menys fortuna... Correcte, ja recordem una abraçada de Joan Dausà. Sí, va deixar quatre costelles penjant a un teatre. Pues això, ells eren ràpids, perillosos. I sí, amics, estem parlant de que eren quinquis. Baralles xungues... amb cotxes, però Wayne Kramer explica, ell va publicar unes memòries i tal. Wayne Kramer és un execrable de manual, ara no farem tal, però és que era xunguíssim. Ell explica que es barallàvem amb cadenes, sortint a mig cos de la finestreta del cotxe.
A
Detroit, el 68 era Ciudad Sidney. Això es va anar arrossegant fins als 80, fins que va desaparèixer la General Motors, tota aquella cosa. Mireu com està Detroit avui en dia. És un solar.
Un fantasma.
És massacrat per la droga, pel fentanilo. Conjuntament amb Califòrnia és la ciutat on viuen més gent al carrer. És brutalíssim.
La destrossa des del punt de vista econòmic va significar la pèrdua del poder de la construcció de cotxes.
Pues aquesta gent ja es veia veure tota aquesta merda, que jo es tallaria molts anys després, però es negaven. I van fer aquesta mena com d'església, de petita comunió entre ells, que es deien germanes, germans. Per què? Era una banda de rock blanc, però tenien aquest esperit negre del gospel, de fer com una missa, però rockera. Ells eren xunguíssims. És gent que ara em diran, bueno, pues una mica com tu, no? Gent que no salia de casa, si la navaja, sí, la pistola i 40 gramos de perico en el bolsillo.
Bats de béisbol, vinga.
No, és atracaments, pallisses greus amb bats de béisbol, aquesta tradició americana de barallar-se amb bats de béisbol, sí, que després van agafar també Ramones al Bronx de Nova York. A Ramones un dia en parlarem, perquè els Ramones també aixecaven una miqueta el braç, eh?
Sí, eh?
Però una miqueta bastant. Ah, bueno. I esto de salir unas noches de caza por el Bronx con el bate de béisbol, també ho feia Wayne Kramer a l'any 68 per Detroit, sí, repartint amb bats de béisbol, amics. Els primers en anomenar a la policia pics. Sabeu? Que després tot això deriva a, al final, Matt Groening, la policia del Simpson, quin aspecte té?
Home, sí.
Porc.
És un porc,
d'on sí. D'on ve això? Del 68 a Detroit. Ostres, no. Es comencen a anomenar porcs. I els primers en tindre públic negre que volia rock dur. He compartit aquests dies unes filmacions de l'any 69 a Detroit. Es veu públic negre. Negre. Era inversemblant veure en un concert de rock que no fos de megas estrelles del passat, Chuck Berry, etc, tot això, Little Richard i tal, tios negres escoltant a uns bordegassos blancs, era
espectacular. Si estàs parlant dels anys 60, vull dir que lluita, en plena lluita pels drets civils.
Escolta, guitarra, que, és això, el Ku Klux Klan portant per allà,
Mira, m'ho han recordat, el policia es deia Bigum, el del Simpson.
Correcte, sí, una salutació de porc, a tots els amics policies, sí, sí, que amb el teu comentari ara han fet més amics.
Cara de porc,
deixem
Bigum,
aquí, Xavi,
sí,
no vull sortir amarellat un cop més. Avui estàs molt, esto parece la ràdio del Partit Comunista, has posat el tema de Valtònic, insistint.
No, Valtònic no.
Bueno, Valtònic, Hasél, me da igual. Escolteu, anem pel rock dur, guitarres dures, perquè la societat era dura, la vida era duríssima a les fàbriques de cotxes, com va passar tot això. Per què succeeix aquesta ràbia, aquests guitarrassos? Perquè la vida era una merda, era duríssima. Per què succeeix el tecno a Detroit? Dur, bombo, pum, pum, pum. Perquè és el que estaves escoltant tota la puta vida a la fàbrica de muntatge dels cotxes. I allò ho traslladades a la música, tant amb guitarrassos duríssims com després amb el 4x4 del techno, Jeff Mills i tota aquesta gent. Escoltem un meravellós document, aquesta cançó es diu Rocket Reducer Number 62, i escoltem com el cantant presenta el germà Wayne Kramer.
Starts out with Brother Wayne Kramer. Brother Wayne
Quina energia, Quina energia que desprenien.
Però escolteu, recupereu, teniu la playlist, aquest disco, només van gravar 3 discos, ara en parlarem d'això, aquesta gent, Però ojo amb això, perquè presenten a Kramer, el guitarra, el que es va morir, pràcticament com si fos un reverendo, Però amb la guitarra. Això ve del gospel, és intrigue, brothers, sisters, tot això ve del gospel. Ells eren blancs i cantaven, el cantant portava el cabell afro com portava jo, que em portava ma mare, sí. Però per què portava el cabell així? El portava perquè el portaven les panteres negres.
Ah, amigo.
Aquella concepció de que els primers blancs comulgaven amb la societat negra oprimida i esclavitzada, aquests tios van ser el primer. Era espectacular. No s'ho creia ningú. Eren 5 tios blanquets recolzant els negres.
I no és com a apropiació cultural, aleshores.
No és, al contrari, perquè hi havia negres allà. Bueno, i van ser els primers que van dir aquests blanquets són els nostres germans.
És que saps què passa? Que allà el problema és que s'estan matant negres.
O sigui, sí, clar.
Vull dir, posar-se un patinet d'afro quan els estan matant al costat, clar, és una significació.
I recordo, m'han explicat los más viejos del lugar i tal, que això està per escrit, hi ha cròniques als Estats Units, a la Rolling Stones i tal, els concerts, Wayne Kramer treia la pipa,
O sigui,
treia un 38 corto i unos tiros a l'aire. Bueno, és que és això. O sigui, estem parlant de delinqüents, no estem parlant de Joan Dausà. Estem parlant de gent. Sí, sí. Wayne Kramer va estar
que va estar 10 anys a la presó. El baixista, otros 10 anys, perquè és allò de que si quiero, que si tengo, senyora gente. Portaven cosetes a la butxaca. Aquest concepte de... això, és que és una missa. Hòstia, el de Day Brothers and Sisters és molt important. És la seva concepció de germanor. Aquest triangle que després s'establiria de Detroit, Chicago i Minneapolis, derivant cap a Nova York, és fonamental en la història del rock. Ara parlarem per què els pijos intel·lectuals de Nova York, com la Patti Smith, dona de Fred Sonic Smith, un dels components dels MC5, va donar aquest embolcall intel·lectual, va vendre a Patti Smith con los libros a Detroit i va dir, nanos, a part de robar cotxes, fotre pallisses i tot això, el que esteu fent té un altíssim component intel·lectual i cultural. I d'aquí Patti Smith va començar a dir-li a Fred Sonic Smith, anem a polir quatre cosetes, perquè això és molt important el que esteu fent. Ells no eren conscients del que estaven fent. Es van donar compte 5 anys després. Només tenen 3 discos, curiosament, com la banda que parlarem després, els estuixes de l'Iggy Pop. Kick of the Jams, del 69, Back in the USA, del 70, ojo, Back in the USA, en sona algo com els Beatles i tal, bé, aquest disco és del 70, i High Time, que és temps de col·locar-se, del 71. Precisament el tema que sonarà ara, que és Sister Anne, és una peça d'orfebreria de la història del rock americà, de garatge, amb aquesta part d'harmònica que tira per terra el pitjor harmonicista del món, que és i serà Bob Dylan. Endavant amb Sister Anne.
Que sonen,
Sona molt bé. I ara, fixeu-vos en aquesta cançó, pràcticament és un recull, un resum de tota la història del rock dels Estats Units. Sonen pianos, hi ha coses de Chuck Berry, hi ha coses d'Elvis, però això es diu raw rock. Raw amb el sentit com el paper de fumar. Sí, amics, com el paper...
Raw és cru,
perquè, amics, el punk ha de ser cru, ha de ser violent, ha de ser potent. Jo sempre explico el mateix. Els primers concerts punks que jo vaig anar sol, no amb amics, si a un concert punk no tens una sensació de perill, no és punk. Una cosa és que pugi un senyor amb una cresta en un escenari i tiri unos sipis. Allò no és punk. El punk és violència, el punk és suor, el punk és un descarregament d'energia brutal amb una concepció darrere política i reivindicativa. Si tu vas a un concert punk i tens la mateixa sensació que quan estàs veient a l'amic Joan Dausà, tenim un problema.
Bueno, que de fet, abans fent la referència un oient que deia, ja ha començat el pogo, el passadís.
Efectivament.
No ho hem explicat gaire bé,
sí.
Però el pogo, que és aquesta forma de ball, que és bàsicament
empentes i empujones, sí. Tot això no va sorgir amb els punkis anglesos.
Es fa una mena de grup allà que es van empentant
de cultiu, no?
Si us hi fixeu,
allò pot sortir amb algunes lesions.
Està documentat en aquest concert a Detroit del 69, insisteixo, 69, es nota que sóc historiador amb les dates, 69, hi ha els primers conatos del moshing. Què és el moshing? Un tio que puja del públic a l'escenari i es llença un altre cop al d'allò, perquè ho està gaudint, perquè necessita rebentar tota aquesta energia que produeixen aquestes guitarres. És brutal. I en aquests primers concerts del 68 ja es veu a la gent entre el públic, hi ha una escena que és brutal, que hi ha molta gent asseguda a terra, i quan comencen el Kick of the Jams es comença a aixecar la gent i ja veus que es comencen a moure, hi ha les primeres empentes, tal. Sí, es barreja una mica tot, els kinkies que estaven allà, tal, però aquesta música es balla així. És un exorcisme, pràcticament treure't el diable del cos a través de la música. Això ho va captar fantàsticament el Bordegàs de la Iguana, tu, l'Iggy Pop. Ell es va posar aquest sobrenom de Pop després de sortir d'un concert dels MC5 al 67 a Detroit. Recordem que The Stooges, els estotxos, també eren de Detroit. Avui farem un petit repàs de tot aquest llegat de rock cru que ha parit Detroit al llarg dels anys. Escolteu, què he de dir d'Iggy Pop? Ell era un provocador, un buscabregues que es va trobar als germans Aston i van abocar tota la seva ràbia al 69. Recordem que Iggy Pop al 69 ja deia no future. No future. 69. Després van vindre... És que jo no tinc gaire bona relació amb la música anglesa.
Què dius,
em semblen el 90% d'allò, em semblen uns estafadors copiones de tots els Estats Units. I ara mateix, qui no estigui d'acord, us cito tots al sort del migdia a pagar-nos ara mateix con los cascos de la moto que porta el Xavi, les bombers i tot. Amics.
Per què? Perquè ho va dir abans que aquí...
Molt abans que Sex Pistols. És que jo, a veure, que sí que està molt bé tota la ràbia, el punk i tot això, era tot organitzat, lo dels Sex Pistols. És una de les operacions de màrqueting més grans que s'han vist a la història de la música.
Tu dius que el que passava a Detroit era caos.
Era el caos. És que, mireu, ja parlarem del punk anglès, que té més estètica i de màrqueting que l'americà, que diguéssim que és més musical. Com, per exemple, això que estem posant avui, música del 68 al 69. Ojo que el 69 ve aquest senyor, que ara em mirem tant, perquè té 250 anys i està igual de fibrat, sobretot...
Samarreta fora, sempre.
Vull recordar a casa que Iggy Pop no està fibrat d'anar al dir, fibrat de l'heroïna fibra. Si no ho sapiguéssiu, pues, Iggy Pop és fibra pura, 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 i no per el faque de fuba.
Vinga, va.
Amics, sona I Wanna Be Your Dog dels Stooges. És això, I Wanna Be Your Dog. Un tio, al 69, sense samarreta, ensenyant el Jan i tal. Iggy Pop va ser dels primers, d'allò que sempre explico, de que Iggy Pop pujava a l'escenari, es baixava la cremallera i agafava el micro i en perfecte, perfecte català deia, soc criador de canaris i aquest és el meu campió.
Sí.
Ell va ser el primer, era provocació pura i dura. Recordo, us vull recordar que aquesta gent eren xungos, eren quinquis de barri. La màxima expressió de provocació l'any 69 als Estats Units és posar-te en un escenari i en un auditori assegut en un teatre de trot treure-te els genitals d'entrada, i després dir això, vull ser el teu gos. Recordem que els primers concerts dels Stooges, jo encara me'n recordo el dia que va entrar ma mare a la meva habitació, que vaig penjar un pòster surt i pop despullat amb el guitarra. Això és una cosa que ja parlarem, que també van fer els punkis anglesos. Agafen la imaginaria nazi, li donen la volta, el guitarra de l'Iggy Pop dels Stooges anava vestit d'oficials de les SS amb un fuet làtigo donant-li uns hostiassos a l'Iggy Pop. A l'Iggy Pop als concerts patava ampolles de vidre i es tallava el cos.
Ai, per favor.
Això ho va reprendre molts anys després un tio que es deia Gigi Allen, que és el màxim exponent del punk guarro, que era gent ja que portava al límit qualsevol expressió artística, gent que es feia caca a l'escenari, pipi i l'autolecció. És molt important això, també d'autolecionar-se quan estàs fent un concert de rock per demostrar que rebuig ser punky a la societat. D'acord? És això, amics. Tenen tres discos també, els Stooges. Ha sonat I Wanna Be Your Dog. Vull que escolteu que està a la playlist el No Fan, que no posarem ara, perquè ara vull passar directament, perquè sempre ens oblidem de les senyores. Sempre. Anem amb els MC5, amb el Kramer, que xulo eres, parteme la boca con el bate de béisbol.
Però, clar, senyors... No és un lloc gaire amable per les senyores, tampoc.
Pues no, el 60... No, és que les senyores que parlarem ara...
Deixa les Riot Girls per...
Les senyores que parlarem ara, el 65...
No te les vulguis trobar, tampoc.
Anaven com la meva amiga Carla, que sempre parlo i tal, anava allà a la butxaca, sempre. Senyors, sonen estan les The Pleasure Seekers amb el tema, amb un temot del 65 que es diu What a Way to Die. Mentre Xavi ha fet un petit homenatge a Ricard Maria Carles, sí, ha batejat tot a l'estudi, vull fer una crida ara mateix a tot a l'estaf directiu del grup Codó. Hem de ja comprar una altra taula, eh?
És que saps què passa?
La que estàvem muntant també s'ha mullat.
He trobat que com que està fallant tot, perquè el tenim l'estudi al revés, el micro falla, no hi ha llum vermell i tal, acabo de tirar ja tota l'aigua perquè es faci un curtcircuit.
I a part que està llançant aigua.
Sí.
Jo porto 15 dies sense dutxar-me i friendo los huevos con saliva i tu llançant l'aigua. Han de portar de vaixells del Congo belga i el Xavi Bundó aquí tirant.
Relativament poc. No ens ho podem permetre, Xavi.
Xavi, és que ens has posat perduts, per l'amor de Déu.
Una mica de coordinació amb les teves extremitats.
Mentre estem aquí... Avui a l'embalat lo patrocina Vileda, perquè, clar, estem aquí recollint
tot. Estem gastant paper.
Ara també, quina imatge, demano fer una... Tot el que no fas a casa ho fas a l'estudi, eh? No, l'últim que vaig...
Avança, que no tenim temps.
L'últim que vas agafar un drap a casa, quan va ser el...
Per què dius?
El 1992, amb el Covid. No, jo no netejo directament perquè jo estic ja curat d'espans. Amics, estan sonant The Pleasure Seekers. Una dada molt important. Dins d'aquesta banda del 65, senyores de Detroit Kinkies, tocant guitarres i ha fet aquest rock and roll potent, estava la gran Susie 4.
Ah.
És impressionant aquesta senyoreta, com tenia 16 anys i com tocava la guitarra i la ràbia que la transmetia. Tot això... es trasbassa als anys 70 i ja comencen la comunitat negra a fer rock and roll d'aquest potent idó. Atenció amb l'exemple d'ara, nois. Any 76, tres tios negres, skaters.
Oh, brutal.
Al 75, ui, tres tios negres, skaters, fumetes, que només van gravar un disco, però que és i era i serà excepcional. Les beceroles de tot el que vindria després. Green Day inclosos. Amics, escoltem l'urgència dels Death.
Tan brutal, això.
Tres, tio, és que jo vull recordar que això és el rock. Això és la llavor, l'essència primigenia del rock. Els Coldplay ja és una altra cosa. No insultem a la gent dient que Coldplay són rock. No, per favor.
Un altre tipus de rock.
No, no és un altre tipus de rock. Insisteixo, el rock és això.
És el punk, no?
Que no és punk, això, que estem parlant del 75, que són tres tios que fumaven porros, anaven amb patinetes a l'època d'aquelles de color taronja, amb les rodes molt gran, que jo també les tenia, que hem tingut tota Catalunya, hem tingut...
Ai, no es mori, mossèn.
Feu gorilà, joder! Per favor, va, passem d'aquests bordegassos que anaven amb patinetes i fumant mentolats, allà, passem als 80, a Detroit, i ja comencen els primers, la cofradia de la Molins, los primeros indies, la primera tonteria, les primeres all-stars, les primeres, ai, que me miro los pies al tocar. T'estàs mirant els pits, no els peus.
No.
Però bueno, això ja serà una altra cosa. Amics...
Això que en diuen shoegaze, no?
Shoegazer.
Això de mirar-se els peus.
Tu fas, sí, jo no miro els peus, jo, no, miro els ulls, jo miro els ulls.
Tu t'assembles més a la
no mires els ulls a la gent.
Sí, ara ho intento fer.
A mi m'agrada molt.
Per connectar terra, més, perquè tenia vergonya, perquè tot això és un aprenentatge.
Però això es diu shoegaze.
A mi m'agrada molt, perquè és una mica l'escola. A mi m'agrada perquè jo porta la guitarra molt amunt, com el baixista de Level 42, que portava el baix, pràcticament no se li veia la cara, i toca ja clinquiti. I és veritat, tu mires a la gent. Tu mires a la gent.
Vinga, va, avancem.
Se't diuen coses molt greus, eh? Quan toques això, ja ho tractarem un altre dia. Nens, al 80. Arriba una mica l'indie, arriba una mica el post-punk i tot això, i a Detroit també va calar amb aquest grup que agafa tota aquesta tradició de rock de garatge. Ara explicarem per què es diu rock de garatge.
Ah, sí, mira.
Tirant més cap al pop i cap a l'indie americà. Amics, sonen The Romantics a l'embalat.
Vinga, va, anem amb...
passem...
Deies rock de garatge.
Per què rock de garatge? Això que sempre ens venen els americans de... No, és que Facebook, Apple i tot va néixer un garatge.
Sí.
No, no. Bueno, potser que sí.